comença Camps Magnètics, un programa de Ràdio 90 que parla de la relació entre la música, la ciència i la ciència-ficció. Camps Magnètics, 30 minuts on la música i la paraula es donen la mà a través dels 101.4 de la FM, amb guió de Josep Cuellar i locució d'Eva Ruiz.
L'any 1963, l'escriptor francès Pierre Boulle va publicar una novel·la que és ja un clàssic de la ciència-ficció i que ha estat duta a la pantalla en dues ocasions, sense comptar les seqüeles i les sèries de televisió, El planeta dels simis. Si seguim la novel·la, no la pel·lícula, sinó la novel·la, ens trobem a l'any 2500, en un planeta anomenat Soror, en una estrella llunyana. Aquí la realitat s'ha invertit. Ara els homes són els esclaus i els simis són els amos.
Puedo dejar de pensar que en alguna parte del universo debe haber algo mejor que el hombre. Aquí hay vida. El hombre no tiene entendimiento. Se le puede enseñar a hacer algunas cosas, pero nada más.
¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso!
Los simios han evolucionado de unas criaturas de un orden inferior, posiblemente el hombre.
És aquest el final de l'evolució humana? Una evolució que començaria amb l'home simi i acabaria amb un simi humanitzat, entre cometes? En qualsevol cas, la pel·lícula, ara sí que parlem de la pel·lícula, El planeta dels simis, de 1968... tenia probablement un dels millors finals de la història del cinema, diferent, això sí, del de la novel·la de Boulle.
Thank you.
L'home simi fa 3 milions d'anys.
La sequera ja havia durat 10 milions d'anys i el regnat dels terribles llangardaixos havia acabat feia molt. Aquí, a l'Equador, en el continent que un dia seria conegut amb el nom d'Àfrica, la batalla per l'existència havia assolit un nou clímax de ferocitat i encara no es veia qui en seria el vencedor. En aquesta terra erma i resseca, només els petits, o els ràpids, o els ferotges, podien prosperar o ni tan sols tenir l'esperança de sobreviure. Els homes simi del Belt no eren cap d'aquestes coses i no prosperaven. De fet, ja anaven molt endavant en el camí cap a l'extinció. Un grup d'uns 50 ocupava unes coves que hi havia sobre una vall petita i recremada, la qual era dividida per un rierol peresós alimentat per les neus de les muntanyes de 300 quilòmetres cap al nord. Durant les males èpoques, el corrent desapareixia del tot i la tribu vivia sota l'ombra de la set. Entre els de la seva espècie, Mira Lluna era gairebé un gegant. Feia 1,5 metres d'alçada i, tot i que estava seriosament subalimentat, pesava més de 45 quilos. El seu cos corpulent i pelut era a mig camí entre el del simi i el de l'home, però el seu cap era molt més proper a l'home que al simi. El front era baix, amb arcs superciliars prominents, però no hi havia cap dubte que en els seus gens hi tenia la promesa de la humanitat. Mentre en contemplava el món hostil del Plistocè, ja hi havia alguna cosa en la seva mirada que estava més enllà de la capacitat de cap simi. En aquells ulls foscos i ensorrats s'hi veia una consciència creixent. Les primeres insinuacions d'una intel·ligència que possiblement encara trigaria eres a poder realitzar-se per si mateixa i que aviat podria extingir-se per sempre. Thank you.
Aquest és un fragment de la primera part d'un altre clàssic de la ciència-ficció que va saber combinar magistralment passat i futur. 2001, una odissea de l'espai, la pel·lícula de Stanley Kubrick, la novel·la d'Arthur C. Clarke, una obra que, curiosament, va veure la llum el mateix any que El planeta dels simis, 1968. Un passat que en aquest cas ens transportava als orígens de l'espècie humana. Mirallluna és el cap d'una tribu que viu en la indigència extrema, en la fam, s'alimenta de baies, de fruita i de fulles i pateix tota mena de calamitats exposada a una situació ambiental duríssima, implacable. Però de cop i volta apareix el monòlit. El monòlit provoca un trasbals en la ment d'aquells homes primitius. De cop aprenen a treballar els ossos d'animals i a convertir-los en instruments de caça. Ara ja poden ampliar la seva dieta, que no serà només vegetariana. També gràcies al monòlit aprenen a fer servir aquests instruments com a armes de guerra. D'aquesta manera, aconsegueixen derrotar la tribu enemiga. L'espècie humana ha donat un pas de gegant. L'evolució s'ha accelerat de forma insospitada.
Sí, 2001 ens convida a reflexionar sobre els orígens de l'espècie humana. I en aquest sentit, és interessant el que diu el paleontòleg Juan Luis Arzuaga en el seu llibre El collar del Neandertal, publicat l'any 1999. Nos hemos quedado solos en el mundo. No hay ninguna especie animal que se parezca verdaderamente a la nuestra, ya que somos únicos. Un abismo nos separa en cuerpo y sobre todo en mente del resto de las criaturas vivientes. Ningún otro mamífero es bípedo. Ninguno controla y utiliza el fuego. Ninguno escribe libros. Ninguno viaja por el espacio. Ninguno pinta cuadros y ninguno reza. Y no se trata únicamente de una cuestión de matiz, sino de todo o nada. Es decir, que no hay animales que sean medio bípedos, hagan pequeños fuegos, escriban frases cortas, construyan rudimentarias naves espaciales, dibujen un poco o recen de vez en cuando. Però no sempre ha estat així. Fins fa 30.000 anys, a Europa, la nostra espècie compartia el territori amb una altra igualment humana, els neandertals. Arzuaga diu: los neandertales eran una especie contemporánea de la nuestra hasta que desaparecieron hace menos de 30.000 años. Nunca fueron una especie anterior, más antigua, más arcaica. Pertenecían a nuestro mismo tiempo, no al de nuestros remotos antecesores. Música. La ciència-ficció es pregunta sovint com es podria produir un hipotètic contacte amb una intel·ligència extraterrestre. Amb quina forma? Amb quin llenguatge? Però, tan fascinant com això, és plantejar-se com devia ser l'encontre entre dues races humanes a l'Europa de fa 30.000 anys. Dues espècies humanes, diferents però amb molts punts en comú, cara a cara, estudiant-se mútuament. Què compartirien? Com es comunicarien? Quines preguntes s'haurien de contestar en el seu interior aquells llunyans avantpassats nostres davant un mirall que els reflectia ells mateixos en una altra raça, igualment humana, però amb un procés evolutiu diferent?
Camps magnètics.
De ben segur que això s'ho havia preguntat moltes vegades la nord-americana Jean M. Auel, fins que va decidir investigar i escriure sobre el tema. I el resultat és una saga coneguda com Els fills de la Terra. En la segona novel·la de la saga, La vall dels cavalls, publicada l'any 1982, ens explica la història d'una noia de la nostra espècie criada per una comunitat neandertal i que, quan abandona aquesta família adoptiva, ha de fer front en solitari a una autèntica odissea enmig d'un món hostil i perillós.
The young woman squinted into the wind, pulling her Wolverine hood closer. Violent gusts whipped her bearskin wrap against her legs. Were those trees ahead? She thought she remembered seeing a scraggly row of woody vegetation on the horizon earlier and wished she had paid more attention, or that her memory was as good as that of the rest of the clan. She still thought of herself as clan, though she never had been, and now she was dead. She bowed her head and leaned into the wind. The storm had come upon her suddenly, hurtling down from the north, and she was desperate for shelter. But she was a long way from the cave and unfamiliar with the territory. The moon had gone through a full cycle of phases since she left, but she still had no idea where she was going. North, to the mainland beyond the peninsula. That was all she knew. The night Issa died, she had told her to leave, told her Braug would find a way to hurt her when he became leader.
I el gran Isaac Asimov també s'ho va plantejar, encara que des d'un punt de vista diferent, en un relat seu de l'any 1958, titulat The Ugly Little Boy, el noiet lleig.
The Ugly Little Boy, by Isaac Asimov.
Edith Fellowes és una infermera que llegeix un anunci enigmàtic. Una societat anomenada Stasis demana una persona amb coneixements de psicologia, amb experiència en infermeria i amant dels nens. Intrigada, es presenta a la societat i descobreix que Stasis és un centre d'investigació que ha aconseguit un fet prodigiós: traslladar un nen neandertal des del passat, des de 40.000 anys enrere fins al temps actual. La infermera agafa, a poc, una gran estimació pel nen, tot i que en un primer moment el considera el més lleig del món. Li posa de nom Timmy i es tornen inseparables. Quan el centre Estasis decideix cancel·lar l'experiment i retornar el nen a la seva època, la infermera s'hi oposa amb totes les seves forces. Quan ja no pot evitar-ho, decideix acompanyar el nen en el seu viatge de retorn al remot passat dels Neandertals.
By that. Was the company really so large that the CEO had to remind people of the identity of the man in charge by putting a nameplate in front of himself in his own office? And why did he think it was necessary to brag of having a PhD? Didn't everybody here have an advanced degree or two? Was this his way of announcing that he wasn't simply a mere corporate executive, that he was really a scientist himself? She would have assumed that the head of a highly specialized company like Stasis Technologies Limited would be a scientist, without having to have it jammed in her face this way. But that was all right. It was possible for a man to have worse foibles than a little self-importance. Hoskins had a sheaf of printouts in front of him. Her resume, she supposed, and the report on her preliminary interview, and things like that. He looked from the printouts to her, and back to the printouts, and to her again. His appraisal was frank and a little too direct. Miss Fellows automatically stiffened. She felt her cheeks coloring, and a muscle twitched briefly in her cheek. He thinks my eyebrows.
Un autor que ha escrit més recentment sobre el tema és el canadenc Robert Sauer.
Me llamo Robert J. Sawyer y mi trabajo es el futuro, el próximo siglo, el próximo milenio, los lejanos horizontes del tiempo. Escribo ciencia ficción.
Sí, ell mateix es presentava així. Robert Sauer va obtenir un bon èxit amb una trilogia que especula sobre les repercussions culturals i antropològiques d'un eventual contacte amb aquesta espècie, els Neandertals. Homínids, la primera novel·la de la trilogia, publicada l'any 2002, explica el descobriment accidental d'un univers paral·lel amb una terra que és idèntica a la nostra, tret d'un fet. La raça que es va extingir va ser la nostra, i la que va desenvolupar una civilització va ser la Neandertal. La novel·la va guanyar l'any 2003 el premi més important de la literatura de ciència-ficció, el Premi Hugo, i a ell li va fer molta il·lusió, perquè aquest guardó també l'havien guanyat abans que ell tres dels seus grans mestres, Frank Herbert, Isaac Asimov i Arthur C. Clarke. Així ho explicava.
My great delight, hominids won the Hugo Award, which is the top international award in the science fiction field for best novel of the year. As a lifelong science fiction fan myself, someone who grew up loving previous Hugo winners such as Frank Herbert's Dune, Isaac Asimov's The Gods Themselves, and Arthur C. Clarke's Rendezvous with Rama, winning the Hugo meant more to me than anything else in my career. Of all my novels, 18 to date, I'm happy that it was this one, Hominids, that took home the big award. Certainly its protagonist, the Neanderthal named Ponter Boddit, is my favorite of all the characters I've ever created.
vàrem somiar que podíem escoltar una ràdio diferent, lliure, cultural i que no sonés com la resta.
It starts with one thing, I don't know why, it doesn't matter how hard you try.
Una ràdio feta a partir de les emocions dels seus col·laboradors, autèntica en els seus continguts i allunyada de la comercialitat. Una ràdio on l'únic compte de resultats és a partir de la generositat i l'altruisme. En despertar i veure que només era un somni, decidirem fer-lo realitat. I així va néixer Ràdio 90. Una ràdio feta a mà, per ser compartida a través del 101.4 de la FM i per internet a r90.org. Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural de la Garrotxa. Comparteix-la.
Camps magnètics.
Magnetic fields too.
El músic John D. Boswell va entendre que també es pot divulgar la ciència amb música. Més encara, fent cantar, entre cometes, els homes i dones que s'encarreguen de fer-nos la més assequible i propera, de fer-nos la ciència més amable i entenedora. Hem parlat en anteriors programes del seu projecte Symphony of Science. Doncs bé, dos dels seus vídeos fan referència als nostres orígens, al tema que toquem avui a Camps Magnètics. I n'hem escollit un, aquest, que sentirem ara, Children of Africa, de l'any 2011.
Man is a singular creature.
Una celebració dels nostres orígens al continent negre, però també una denúncia de la tendència humana a destruir el nostre entorn.
So that, unlike them,
en el vídeo hi participen Jacob Bronowski, Caroline Porco, Jane Goodall, Robert Sapolsky, Neil deGrasse Tyson, David Attenborough i Alice Roberts. Ella, precisament, Alice Roberts, ens diu: tots som fills d'Àfrica, allà on va començar tot. Tots som fills d'Àfrica. Aquest paisatge va ser el país nadiu dels humans fa 200.000 anys.
And their machines into interplanetary space. These beings with soaring imagination eventually flung themselves and their machines into interplanetary space. We are all children of Africa. Children of Africa. This landscape has been home to humans 200,000 years.
We have come so far. All of this is cause for great celebration. We've come so far. This is a story about us.
Those early Europeans were people like you and me. But it is humbling when you see the challenges they faced. People like you and me overcame the Neanderthals. People like you and me through the ice age.
These beings with soaring imagination eventually flung themselves and their machines into interplanetary space.
We are not the only beings with personalities, minds and feelings. Minds and chimpanzees have very clear personalities, minds and feelings.
Take a chip, break, feed away, and let it grow two or three more rounds of division. Division outcomes, symphonies, and ideology.
We are not the only beings.
Everything that we are that distinguishes us from chips.
Imagine.
Has exploited the environment to produce food for an ever-increasing population. Instead of controlling the environment for the benefit of the population, perhaps it's time we control the population to allow the survival of the environment.
Camps Magnetics.
Stonehenge.
Stonehenge no es va construir en un dia. Stonehenge és l'obra de 40 generacions que s'endinsen en la nit del temps. Stonehenge és una aventura humana que arranca al voltant del 2800 abans de Crist. El sol i la lluna, sempre el sol i la lluna. Els dos astres convertits en capritxoses divinitats que regeixen el món i omplen de sofriment, d'il·lusió i d'esperança les llegendes populars. Sempre en cercle, perquè la vida era un cercle, i el cel era un cercle. El caire del món era un cercle, i el sol era un cercle. La lluna creixia fins a convertir-se en un cercle. Les pedres lunars havien estat col·locades. Les pedres lunars que s'enfilaven cap al cel i assenyalaven el pas immutable del temps. Segle darrere segle, generació darrere generació, vides anònimes i efímeres amagades en la foscor del temps. Dia i nit, hivern i estiu, la successió implacable de les estacions. Hivern i estiu, hivern i estiu. Les pedres lunars havien estat col·locades. Ara, si un home dibuixava una línia que travessés cada parell i l'anés estenent cap a ambdós costats fins als confins de la Terra, on les bromes cobrien els tenebrosos mars a perpuïtat, veuria on sortia i on desapareixia la Lluna en els límits de la seva trajectòria. I de cop, sobtadament, apareix un visionari, un home cridat a canviar el seu petit món, a provocar un daltabaix en la comunitat que observava i adorava la Lluna, un home disposat a aixecar una obra imponent que desafiaria el pas dels segles. El que jo vull, proclamava, és construir un temple que no s'assembli a cap altre damunt de la Terra, un temple que reuneixi a tots els déus, que dugui els morts de retorn al si del sol, un temple que renovi el món, un temple que romandrà eternament. Stonehenge representa un esforç colossal de planejament i elaboració. Un dels fets més sorprenents, prodigiós hauríem de dir, és que una part del temple es va construir amb pedres transportades des de les muntanyes del sud-oest de Gales, a 320 quilòmetres de Stonehenge. El transport d'aquestes pedres, algunes de les quals pesaven fins a 7 tones, es va fer per riu i per mar, i tot això 4.000 anys enrere. Els somnis del visionari no s'aturaven. L'ambició era incontenible. El temple havia de ser cada cop més gran, més imponent. Construirem un temple diferent a tots els que s'han construït o que es puguin construir en el futur. Farem ballar d'alegria els déus. En el solstici d'estiu, la seva ombra entrarà a l'habitacle del sol. I en el solstici d'hivern, la llum del sol travessarà l'arc més alt i caurà damunt la pedra. De tal manera que quan el sol mori, la seva darrera llum tocarà la pedra que va marcar el seu moment de màxima esplendor.
Thank you.
Magnetics.
Què en sabem de Stonehenge? En realitat, molt poc. Segueixen sent més nombroses les preguntes que no pas les respostes. El misteri continua. Bernard Cornwell, l'escriptor que ha inspirat els textos que hem llegit, diu: Stonehenge és un temple projectat per fer-se ressò de l'esglaiador misteri que provoca allò desconegut. Se sabrà algun dia tota la veritat?
Stonehenge by Bernard Cornwell. The gods talk by signs. It may be a leaf falling in summer, the crying of a dying beast, or the ripple of wind on calm water. It might be smoke lying close to the ground, a rift in the clouds, or the flight of a bird. But on that day, the gods sent a storm. It was a great storm, a storm that would be remembered, though folk did not name the year by that storm. Instead, they called it the year the stranger came. For a stranger came to Raparin on the day of the storm. It was a summer's day, the same day that Saban was almost murdered by his half-brother. The gods were not talking that day. They were screaming.
L'habitacle del sol ja estava construït i sobresortia damunt l'anell de pedra, cada vegada més gran. A vegades, quan en Saban contemplava una llarga estona les pedres, li feia l'efecte que tenia en vida pròpia. Si estava cansat i la llum era escassa, li feia la impressió que les pedres es bressolaven com si fossin ballarins molt pesants. Encara que si aixecava el cap i mirava directament cap als pilars, constatava que seguien del tot quiets. De tota manera, els déus habitaven en aquelles pedres, d'això no en tenia cap dubte. El temple no estava consagrat, i tot i això, els déus l'havien trobat i planaven damunt les altes pedres.